Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Matí en què tornem a tenir una sensació de que no fa massa fred. De fet, quan sortim de casa no notarem aquelles temperatures tan intenses que hauríem de tenir en aquesta època de l'any, el dia, per cert, en què comença oficialment l'hivern. Avui estem a dia 21 de desembre del 22 i l'hivern comença amb 9 graus positius a aquesta hora al centre de la ciutat d'Olot Neus.
De fet, comença amb graus positius a tot arreu, cosa que fa dies que, per exemple, a la zona de Das ens llevàvem sempre amb graus, alguns graus poquets, però sota zero. Avui no. Tenim aquests 9 graus a Olot, a Mieres, a la Vall d'en Bas, 10 a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau, 11 a Sant Feliu de Pallerols i a Girona, 13 a Anglès i a Figueres, en tenen 7 a Vic i a Ripoll, 4 a Vall de Núria i 3 a Das.
Què hi ha de dir, Dani Ramírez? Doncs parlem amb ell. Dani, previsió del temps.
La temperatura ahir va pujar molt, fins a 21 graus a Mieres, o per exemple 19 a Olot, 20 també a Anglès, 20 pràcticament a Castelló d'Empúries o a Cabanes. Bé, avui acaba de passar una pertorbació de matinada, 4 gotes, això anirà marxant, per tant, tendència a obrir-se clarianes, estones de sol, lleugera tramuntana, no pas forta, i la temperatura baixarà 3 o 4 graus. No tindrem l'ambient tan suau com ahir, però vaja, tampoc farà gaire fred, alguna boira matinera. I demà, un dijous, marcat per les clarianes també, sol més aviat, la temperatura fresca de matinada, no gaire freda, poques glaçades, però de dia pujarà lleugerament, amb una tarda més aviat assolellada. Tot això esperant una situació de vents de garbí, vent de sud-oest, amb estones de ponent, divendres, amb una glopada d'aire càlid, que ens farà pujar moltíssim les temperatures. Podria ser una calor pràcticament rècord a desembre, màximes de 20 a 23, i no descartem algun valor al litoral i per litoral proper als 25 graus. 25 graus realment insòlit a ple desembre, pràcticament acabant ja l'any. I aquest ambient suau es mantindrà també el cap de setmana, vigília de Nadal, també el dia de Nadal, però no tant com divendres. Divendres seria el dia més càlid, segurament, d'aquesta setmana, d'aquest desembre i potser en dècades. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Titulars del dia. Unió de Pagesos celebra la derogació de la llei que prohibia la crema als camps. El màxim representant de l'entitat a Girona, Narcís Poch, diu que les pressions que han fet des del sector han donat bons resultats.
Bueno, forma part de la nostra feina. La valorem com a positiva, no? Això demostra doncs, que poder vam anar tard, perquè poder hauríem d'haver vist abans que es publiqués la llei la primera vegada i tot plegat, però bueno, el resultat és positiu, tornem les coses allà on estaven.
La mesura ha afectat a molts pagesos i, segons Poch, el col·lectiu estava al límit. La desaparició de la llei permetrà als pagesos fer crema de restes vegetals sense haver-se de cenyir als motius fitosanitaris. És el nostre tema de capçalera. Avui, les qüestions mediambientals marquen el pols de l'actualitat. L'Ajuntament d'Olot renova el conveni per protegir el cranc de riu autòcton.
Aquesta espècie fa molts anys que viu amenaçada pel cranc americà. Una de les solucions per conservar-lo va ser la creació d'un centre de reproducció del cranc autòcton que segueix en ple funcionament.
Escoltem el regidor de Medi Ambient d'Olot, Aniol Sellabona.
El conveni s'havia extingit i ara el que fem és replicar-lo, renovar-lo. És un conveni que bàsicament el que compromet a l'Ajuntament, que és l'arrendatari del que coneixem com l'antiga piscifactoria, per tant, de les instal·lacions on es desenvolupa aquest projecte, i aquest conveni el que fa és que nosaltres com a Ajuntament posem a disposició aquestes instal·lacions, a més, doncs, col·laborem a la seva conservació i manteniment, i per altra banda el Departament d'Acció Climàtica, a través del Parc Natural de la Zona Volcànica del Garrotxa, el que fa és aportar el coneixement tècnic per al desplegament d'aquest projecte.
I avui també parlarem d'urbanisme, perquè rejuvenir i adaptar els nous temps al nucli antic d'Olot és el gran repte de la ciutat, segons els màxims responsables de la delegació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a la Garrotxa i al Ripollès.
L'entitat celebra el seu 25è aniversari. Per commemorar-ho, la Fundació Docomomo Ibérico ha volgut homenatjar-la amb una placa commemorativa que es pot veure a la seu del col·legi.
Escoltem a Jordi Morell, és el delegat del col·legi.
Un és el del nucli antic, no? Tenim molt d'habitatge pendent de renovar, però per altra banda hi ha molt habitatge fet dels anys 60, 70, 80, 90, que els hi toca una renovació d'eficiència energètica. No?
I avui també anirem fins a les preses, perquè els alumnes de l'Escola de Plàstica del municipi reivindiquen el pessebre de molsa tradicional.
Ho fan en el marc de la mostra de pessebres inaugurada aquest cap de setmana al municipi. El Centre Cultural del Poble acull la mostra, que es pot visitar de dilluns a dijous de 5 a 7 de la tarda.
Miquel Duran és el director de l'Escola de Plàstica de les Preses.
Jo, el d'un nen de 10 anys, que és en Nic, que ha fet aquest pessebre també amb molsa. Hi ha un alumne que ha fet totes aquelles manualitats tan boniques dedicades també a mercats i coses de pessebre, que és l'Isabel Daró. La Margot, una... que aquest pessebre que té un sentit molt especial, perquè aquesta senyora, que ja té una edat, ha conservat les figures que li va regalar el seu pare.
I aquest cap de setmana s'ha inaugurat el pessebre de Sant Francesc, ideat per quart any consecutiu pels alumnes d'Integra. Juntament amb els amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura, una dotzena d'alumnes han creat aquesta iniciativa, que es convertirà, de fet, en una cita obligada del calendari nadalenc a la ciutat. Ho explica l'Elna, és una de les autores.
Va ser algo molt... que no ens esperàvem. Tota la classe ens vam quedar pues, molt... amb una cara oberta, perquè no ens esperàvem. I la veritat, amb el temps, bueno, va ser una mica ajustat i molt apretat, però amb energies i positivitat hem aconseguit el que hem acabat fent ara.
I tant que sí. I en matèria esportiva... Avui l'Olot per partida doble. El president de l'entitat suspèn el primer tram de temporada del primer equip. En declaracions a la banqueta d'Olot Televisió, assegura que se sent responsable. La Unió Esportiva Olot s'atura per festes de Nadal en un mal moment a la Lliga. L'equip està en descens i està faltat de jugadors en algunes posicions.
I aquesta lesió és fruit del seu esforç i persistència en voler jugar a futbol i en voler defensar els colors. És un jugador que s'ha portat magníficament bé, extraordinàriament bé, I està clar, ha arribat un moment que els metges li han aconsellat que no pot tornar a jugar a futbol.
Està parlant de Carles Mas, que des de fa temps està en una situació en matèria de lesions especialment delicada. I un dels fitxatges de la Unió Esportiva Olot aquesta temporada, que tornarà als terrenys de joc, serà el migcampista valencià Marc Castells. Només ha pogut disputar dos partits en el que portem de calendari després de lesionar-se al Camp de l'Ebre. Un mal diagnòstic i la precipitació del futbolista per recuperar-se han fet allargar la lesió més de l'esperat.
Molt millor, molt bones sensacions ara. Ha sigut un llarg camí ple de clots. I bueno, ara ja amb bones sensacions, avui havíem valorat si poder entrar en convocatòria, però bueno, finalment ho hem aplaçat per al dia del Barça B, les sensacions són bones i content, no? Perquè al final quan tu estàs tant de temps i no veu que millora, se frustra, però bueno, ara les sensacions ja són molt positives.
I avui a la contraportada un petit homenatge a aquelles persones que durant molts anys s'han dedicat a repartir sort, i és que aquest dijous es celebra el sorteig de la loteria. I des del programa La Finestra d'Olot Televisió hem volgut parlar amb la Marcela. La Marcela va tenir una administració de loteria, la Sant Jordi, durant 37 anys, i diu que per tenir una administració de loteria, Neus, t'ha d'agradar.
Sí, com dèiem, la Marcela Clota ha estat 37 anys venent loteria, i en una entrevista a La Finestra d'Olot Televisió reconeix que no va ser un canvi de vida gens fàcil. Aquest dijous es celebra el sorteig de Nadal, el més esperat de l'any i el que té més participació arreu de l'Estat. Clota té un munt d'anècdotes. Reconeix, per exemple, que abans les dones s'havien d'amagar dels homes quan compraven loteria. No fos cas que la sort els permetés canviar el rumb de la seva vida.
Ells ja et posen uns fondos que tu puguis disposar, ja saben que has de pagar. Pues clar, llavors, si venen premis grossos i importants, llavors s'han de sol·licitar el fondos igualment, però llavors té un procés de 7 o 8 dies i, bueno, i els dècims han d'estar dipositats al banc, vull dir, és tot un... T'ha d'agradar molt tenir una loteria. Mira, que jo quan vaig jubilar la vaig oferir als dos fills meus i encara corren.
Després de gairebé 4 dècades dedicades a la loteria, la Marcela ja ha deixat el negoci en mans d'altres generacions i ara espera, com molts, que la fortuna toqui la porta aquest proper dijous. Un sorteig de loteria del qual, evidentment, n'estarem molt pendents aquí a l'antena dels 5 minuts més.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí, calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 92 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
I a l'àrea de servei, el trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia. Avui el trànsit es preveu normalitzat, tot i que s'espera un increment de persones i vehicles a les entrades i sortides dels centres escolars. Per avui, de carrers tallats, tenim durant el matí fins a les 2 el carrer Rei Pere IV i de 1 a 5 el carrer Dolors, que no es podrà accedir des de Sant Rafel. De reserves d'estacionament en tenim durant tot el dia el carrer Esteve Pelosí i el Castellà Lloberes. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
No deixis que certes informacions et facin perdre la il·lusió del nen que portes dins.
S'ha produït un incendi a una empresa d'Olot.
Continuen les queixes pel tall de llum del cap de setmana passat.
La pujada de preus perjudica greument el sector del comerç.
Un home d'edat avançada ha patit un robatori violent al seu domicili a l'avinguda Santa Coloma.
Una dona mor en un accident entre un camió i un cotxe a la Vall d'en Bas. Sembla ser que el vehicle ha xocat frontalment.
Perquè, malgrat tot, a la vida també hi ha bones notícies.
Avui s'entreguen els guardons de la Berlinale, amb la gorrotxina Carla Simón com a candidata. La
cineasta... Després de gairebé 3 anys, el retorn a l'escola serà absolutament normal i sense cap mesura contra el coronavirus.
Un ja xut no d'Enric Vallès porta l'Olot cap a segona federació. El gol va donar l'ascens a l'Olot, amb la final.
Ràdio Olot, aquest nou any... Volem compartir amb tu les millors històries. Bones festes.
Entrem en matèria. Unió de Pagesos celebra la derogació de la llei que prohibia la crema als camps. El màxim representant de l'entitat de Girona, Narcís Poch, diu que les pressions que han fet des del sector han donat resultat. La mesura ha afectat a molts pagesos i, segons ell, el col·lectiu estava al límit. De fet, la desaparició de la llei permetrà als pagesos fer crema de restes vegetals sense haver-se de cenyir ara els motius fitosanitaris. Ens ho explica en Roger Isern.
Unió de Pagesos ha aconseguit que els grups polítics al Congrés dels Diputats aprovessin fa unes setmanes la modificació de la llei estatal 7/2022 del 8 d'abril de residus i sòls contaminants per una economia circular que prohibeix de manera general la crema de restes vegetals. A proposta del sindicat, el PDeCAT va introduir l'esmena que elimina l'article 27.3 de la llei per mitjà de la qual es regula el sistema de gestió de la política agrària comuna i altres normes lligades a la Comissió d'Agricultura. Aquesta esmena es va aprovar sense l'oposició de cap grup parlamentari i això dona llum verda a fer cremes de restes vegetals de manera generalitzada. Una decisió celebrada i esperada pel responsable d'Unió de Pagesos a Girona, Narcís Poch.
Bueno, forma part de la nostra feina, la valorem com a positiva, no? Això demostra doncs que poder vam anar tard, perquè poder ho havíem d'haver vist abans que es publiqués la llei la primera vegada i tot plegat, però bueno, el resultat és positiu, tornem les coses allà on estaven.
Unió de Pagesos va detectar algunes mancances d'aquesta mesura en el moment de la publicació de la llei de residus estatal i va alertar-ne als grups polítics al Congrés, proposant-los-hi la derogació en el termini de presentació d'esmenes, que va finalitzar a finals d'agost. Des del 20 de setembre, el sindicat ha mantingut reunions a Madrid amb els diversos grups del Congrés perquè donessin suport a la seva petició a anul·lar la prohibició. Poc assegura que la decisió ha afectat a pràcticament tots els pagesos.
Afectar pràcticament a tothom, perquè tothom té algun raconet per cremar en aquest país. Però, a veure, per exemple, doncs sí, afectava molt el sector de la fruita que estava fent renovacions de plantacions de fruiters, que tenien les cintes de recals vells, cremar-los per evitar això, perquè ja ens hi hem trobat en altres ocasions, en finques que s'han arrencat, s'han estat un any al terra i acaben siguent un focus de problemes sanitaris.
Pel que fa a les comarques gironines, les explotacions que han patit més aquesta mesura han estat les que cultiven pomes i olives, ja que la seva llenya és la que costa més de cremar. El màxim responsable d'Unió de Pagesos de la demarcació explica què és el cultiu més abundant de la zona.
El que complica més, per exemple, és en el sector de l'olivera, perquè són podes bastant segures, i és una llenya extremadament dura. Aquella llenya és complicada de triturar, es fa molt de volum i es fan... Vale, doncs aquí tenim un problema. I normalment són explotacions a més petites. Són explotacions petites que haurien de comprar màquines, doncs, que són exageradament cares.
La prohibició de cremar restes vegetals era una mesura inviable, segons Unió de Pagesos. El sindicat agrari manté que, llevat les raons fitosanitàries o la prevenció d'incendis forestals, la restricció tenia no només costos econòmics a totes les explotacions agrícoles, ramaderes i forestals, sinó també un elevat cost ambiental.
Seguim ara parlant de medi ambient.
Per gentilesa, d'Olot Mig.
L'Ajuntament d'Olot renova el conveni per protegir el cranc de riu autòcton.
Aquesta espècie fa molts anys que viu amenaçada pel cranc americà. Una de les solucions per conservar-lo va ser la creació d'un centre de reproducció del cranc autòcton que segueix en ple funcionament.
Ens ho explica l'Aniel Puigverd.
El 1994 va començar un seguiment de les diferents espècies que freqüentaven la zona fluvial de la Muga, el Fluvià i el Ter. Aquí es va començar a veure que el cranc de riu autòcton es veia fortament amenaçat pel cranc americà. Des de l'Ajuntament d'Olot ha estat una prioritat protegir la fauna garrotxina i especialment aquesta espècie. Per això es va signar un conveni entre el consistori i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Aquest conveni, renovat fa pocs dies, té l'objectiu de recuperar i repoblar el cranc de riu autòcton en aquests trams fluvials. Ho explica el regidor de Medi Ambient, Aniol Sallabona.
Doncs bé, de fet, a recuperar ja un conveni que ja era existent. De fet, des del 2013 ja hi havia aquest acord entre el Departament, en aquest cas, d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i l'Ajuntament d'Olot per desplegar, en aquest cas continuar desplegant, aquest projecte de recuperació del cranc de riu autòcton. Com bé sabeu, doncs, aquesta és una espècie que va estar amenaçada per altres espècies de crancs invasores, en aquest cas el cranc americà.
La renovació del conveni per protegir el cranc autòcton de la Garrotxa davant el cranc americà es basa en un projecte de recuperació dut a terme per tècnics del Departament d'Acció Climàtica juntament amb els del Parc Natural de la Zona Volcànica. A més, a banda d'aquesta col·laboració, també es va crear el 2004 un centre de cria del cranc de potes blanques, tal i com s'anomena el cranc autòcton, per evitar-ne la seva extinció. Aquest centre es dedica a la congelació dels crancs invasors i a facilitar la reproducció dels protegits.
El conveni s'havia extingit i ara el que fem és replicar-lo, renovar-lo. És un conveni que bàsicament el que compromet a l'Ajuntament, que és l'arrendatari del que coneixem com l'antiga piscifactoria, per tant, de les instal·lacions on es desenvolupa aquest projecte, i aquest conveni el que fa és que nosaltres com a Ajuntament posem a disposició aquestes instal·lacions, a més doncs, col·laborem a la seva conservació i manteniment, i per altra banda el Departament d'Acció Climàtica, a través del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, el que fa és aportar el coneixement tècnic per al desplegament d'aquest projecte.
Aquest conveni entre l'Ajuntament d'Olot i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es firma per 4 anys i si les dues parts ho contemplen, es renovarà automàticament per 4 més.
I encara en matèria mediambiental, Girona reforçarà després de les festes de Nadal la presència d'agents mediambientals al carrer per acabar amb l'abocament de deixalles fora dels contenidors.
El regidor de Seguretat, Eduard Berloso, ha explicat que s'ha convertit en un problema, sobretot perquè han detectat que hi ha veïns que reincideixen. Tot i que la sanció és la darrera opció i l'equip de govern aposta perquè aquests agents facin pedagogia i informin la ciutadania, en un any han obert 200 expedients sancionadors per incompliments en la normativa sobre deixalles. D'aquests, un 80% han acabat amb la imposició d'una multa de 125 euros per una infracció lleu. En casos reiterats o d'empreses, la sanció pot arribar als 600 euros.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara d'urbanisme, rejuvenir i adaptar els nous temps al nucli antic d'Olot és el gran repte de la ciutat, segons els màxims responsables de la delegació del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a la Garrotxa i al Ripollès.
L'entitat celebra el seu 25 aniversari. Per commemorar-ho, la Fundació Docomomo Ibérico ha volgut homenatjar-la amb una placa commemorativa que es pot veure a la seu del col·legi.
Gerard Puigdemont.
La delegació Garrotxa-Ripollès del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya compleix 25 anys i fa uns dies, per commemorar-ho, a la Casa dels Nassos, seu actual, va rebre la placa del registre Docomomo Ibérico com bon edifici inclòs al moviment modern que es va començar a impulsar arreu de la península fa algunes dècades i que pretén anar fent possible construccions racionals i que amb els anys s'han anat convertint també en llocs eficients i on s'hi apliquen noves tecnologies. En 25 anys les coses han canviat molt i el que abans era una oficina i un lloc de treball, en l'actualitat s'ha anat convertint en un espai on fer-hi xerrades, conferències o exposicions amb l'auge del treball telemàtic. Ho explica en Jordi Morell, delegat de la seu a la Garrotxa Ripollès del Col·legi d'Arquitectes, i Pep Berga, alcalde d'Olot.
Han sigut uns 25 anys en què s'ha treballat amb i per la ciutat, i per nosaltres això és el més important, seguir estant formant part de la ciutat.
Són una entitat amb la que sempre hem pogut comptar quan tenim alguna consulta a fer, algun dubte, o sobretot a vegades el que és més important per nosaltres és demanar-los l'opinió sobre algun tema. Amb això sempre hi hem pogut comptar.
Els representants del Col·legi d'Arquitectes de la Garrotxa i el Ripollès expliquen que els propers reptes que té la ciutat d'Olot són millorar en temes de mobilitat, així com rejuvenir i adaptar els nous temps al nucli antic, com passa en moltes ciutats d'arreu.
Un és el del nucli antic, no? Tenim molt d'habitatge pendent de renovar, però per altra banda hi ha molt d'habitatge fet dels anys 60, 70, 80, 90, que els hi toca una renovació d'eficiència energètica, no? per posar-nos al dia.
En aquest sentit, des de l'Ajuntament asseguren que estan treballant en un nou model de planejament de la ciutat que permeti anar fent aquestes transformacions a la vegada que recuperar inversions. Un exemple seria repensar l'ús dels baixos d'alguns edificis.
Bé, en aquest moment el nucli antic ha canviat. Potser hi ha uns carrers que sí que és important que estiguin dedicats a comerç, però n'hi ha uns altres que es podrien aprofitar les plantes baixes doncs, també per convertir-les en habitatge i això permetria i faria més fàcil doncs, que la propietat hi invertís perquè ho recuperaria més fàcilment.
L'actual seu de la delegació garrotxina i ripollesa del Col·legi d'Arquitectes és obra de l'arquitecte garrotxí Bartomeu Agustí.
I el ple de la Diputació de Girona ha donat llum verd a la nova línia de subvencions per instal·lar armaris intel·ligents a municipis de menys de 2.000 habitants de les comarques de Girona, Neus.
Amb l'objectiu de treballar per promoure el creixement econòmic i social, que els pobles i ciutats siguin inclusius i que els serveis i les necessitats de la ciutadania arribin arreu, la corporació, a través del Departament de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, ofereix a aquestes poblacions la possibilitat que puguin disposar d'aquests dispositius per centralitzar la recollida de paquets. Així, preveuen facilitar que redueixi la mobilitat, evitant desplaçaments innecessaris.
I ja que estem fent el periple per les comarques de Girona, fem una escapada fins a Osona, perquè Rupit ha estat un dels 32 municipis guardonats per l'Organització Mundial de Turisme com a millor poble turístic del món. A la convocatòria s'hi van presentar un total de 136 municipis rurals dels 5 continents i els premis reconeixen els municipis que són un bon exemple de turisme rural i compromís amb la sostenibilitat.
Juntament amb Alcázar a Osca i Guadalupe a Cáceres, la de Rupit era la candidatura que havia presentat l'Estat espanyol a la segona edició del programa Best Touring Village. Entre d'altres, algunes de les actuacions que han portat Rupit a optar al premi són la Mobile Week Rupit, la gestió i conservació del patrimoni arquitectònic i natural o la regulació dels accessos al poble i dels habitatges d'ús turístic.
I Transgourmet Ibérica, líder en el sector de la distribució alimentària, ha arribat a un acord per comprar a la firma d'inversió sueca Sajax Real Estate els locals de la meitat dels seus centres gros mercat, la seva ensenya de Cash & Carry.
Es tracta d'un total de 35 gros mercats històrics de la companyia que fins ara Transgourmet ocupava com a arrendatari. D'aquesta manera es convertirà en la propietària d'aquests establiments que es troben a Catalunya, la Comunitat Valenciana, també la regió de Múrcia, Balears, Canàries, Madrid, Castella i Lleó, La Rioja, País Basc i Andalusia. Aquesta compra s'afegeix a la dels gros mercat de Manresa i de Vinaròs que també s'ha fet aquest any.
I avui també us hem d'explicar que els artificiers de l'Armada Espanyola han detonat la bomba d'aviació de la Guerra Civil localitzada uns 280 metres del port de Sant Feliu de Guíxols.
L'operació, que ha començat cap a 11:45, ha segut de fer dues fases i s'hi han fet dues detonacions. Segons ha explicat el tinent de l'Armada, Juan Pedro Saura, es tracta d'una bomba d'uns 16,4 quilos coneguda com a negrilla i utilitzada per l'aviació alemanya de la Legió Cóndor.
Sí, ha sido una limpieza para identificarla y una segunda que ha sido ya la de neutralización. Esta bomba de aviación contenía una carga de trilita de 16,4 kilos y eran arrojadas por la Legión Cóndor durante la Guerra Civil.
La bomba la van localitzar uns submarinistes durant el pont de principis de desembre. Van alertar la Guàrdia Civil en el dispositiu i han participat efectius dels GEAS.
Una pausa i de seguida parlem de pessebres.
Posar l'arbre de tota la vida, al mateix lloc, les mateixes receptes, les mateixes Nadales. Hi ha tradicions que no canvien, que ens fan ser el que som. I nosaltres som el que som gràcies a vosaltres, perquè un any més ens obriu les portes de casa vostra per il·luminar els moments més càlids de l'any. Perquè un Nadal més som testimonis de l'energia més bonica entre generacions. Perquè no hi ha millor regal que la fidelitat dels nostres clients. Bon Nadal, Bassols.
Marxem cap a les preses perquè els alumnes de l'Escola de Plàstica reivindiquen el pessebre de molsa tradicional.
Ho fan al marc de la mostra de pessebres inaugurada aquest cap de setmana al municipi. El Centre Cultural del Poble acull la mostra, que es pot visitar de dilluns a dijous de 5 a 7 de la tarda.
Els alumnes de l'Escola de Plàstica de les Preses han reivindicat en la mostra d'enguany el pessebre de molsa tradicional. En total, la Sala Polivalent i l'Arxiu Mossèn Joan Pagès del Centre Cultural del Poble reuneixen aquest any fins a 9 pessebres. L'objectiu ha sigut reivindicar el pessebre clàssic, perquè no s'havia fet en els darrers anys, i diferenciar-lo del pessebre artístic més habitual a la mostra de pessebres de cada any. Miguel Duran és el director de l'Escola de Plàstica de les Preses.
Hi ha el d'un nen de 10 anys, que és en Nic, que ha fet aquest pessebre també amb molsa. Hi ha un alumne que ha fet totes aquelles manualitats tan boniques dedicades també a mercats i coses de pessebre, que és l'Isabel Daró. La Margot, una... que aquest pessebre que té un sentit molt especial, perquè aquesta senyora, que ja té una edat, ha conservat les figures que li va regalar el seu pare.
Segons els pessebristes, un pessebre popular ha d'estar fet a partir de molsa o suro. En canvi, el pessebre artístic té el guix com a material principal.
El pessebre de molsa consisteix, el que fèiem abans, doncs molsa, sorra, arbres d'aquí dels nostres boscos, la farigola, herbes medicinals, el caminet, el pont, el riu amb la plata, tots aquests elements que donen vida a un personatge central, doncs, que és el naixement de Jesús.
Segons el director de l'Escola de Plàstica de les Preses, la intenció de la mostra és ajudar a augmentar la tradició pessebrista, que segons ell fa uns anys que està en decadència. Els pessebres es poden visitar de dilluns a dijous de 5 a 7 de la tarda.
City sidewalks, busy sidewalks. I aquest cap de setmana s'ha inaugurat el pessebre de Sant Francesc, que està ideat i creat per quart any consecutiu pels alumnes d'Integra. Juntament amb els amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura, una dotzena d'alumnes han creat aquest pessebre, que es convertirà, sens dubte, en una cita obligada del calendari nadalenc a la ciutat. Ens ho explica en Pere Ubach.
Una història basada en les 5 puntes de l'estel de Nadal. Aquesta és l'experiència que es pot viure visitant enguany el pessebre de Sant Francesc. Des d'un lloc emblemàtic i amb una vista privilegiada de la ciutat, novament han estat els alumnes d'Integra els qui s'han encarregat d'aquest projecte, tal i com explica l'Elna, una de les autores.
Va ser algo molt... que no ens esperàvem. Tota la classe ens vam quedar pues, molt... amb una cara oberta, perquè no ens ho esperàvem. I la veritat, amb el temps, bueno, va ser una mica ajustat i molt apretat, però amb energies i positivitat hem aconseguit el que hem acabat fent ara.
Ella és l'autora d'un dels tòtems, el del llenyataire, però són 12 els alumnes que han treballat de manera conjunta per tirar endavant el pessebre i que han rebut un munt d'elogis per la feina feta. El pessebre d'Integra de Sant Francesc s'ha inaugurat aquest cap de setmana en un acte que ha comptat amb les cançons de l'Àngel Girona.
Aquest Nadal el volem celebrar amb vosaltres.
A Masia Pi Guillem tenim grans espais per dinars o sopars d'empresa, àpats familiars, d'amics o en parella.
Gaudiu de la bona cuina i de la tranquil·litat de Masia Pi Guillem en un entorn natural increïble.
Encarregueu per aquestes festes a masiapiguillem.com.
5 minuts més!
Aquest Nadal, el regal perfecte t'espera a Opticàlia. Si t'agraden les ulleres, regala Opticàlia. Opticàlia. A la plaça Clarà 12 i al 972-280644. Bones festes!
Anem als esports. El president de la Unió Esportiva Olot suspèn el primer tram de temporada del primer equip. En declaracions a la banqueta d'Olot Televisió assegura que se'n sent responsable.
La Unió Esportiva Olot s'atura per festes de Nadal en un mal moment a la Lliga. L'equip està en descens i està faltat de jugadors en algunes posicions.
Joan Agustí diu que la nota del primer equip fins a aquest punt de la temporada és de suspès baix. Ell mateix assumeix part de culpa davant l'eufòria que va generar l'ascens i alguns bons partits durant la pretemporada amb Mànix Mandiola a la banqueta i que un cop començada la temporada s'ha vist que està dalt no era tan fàcil com semblava. També assenyala a la plaga de lesions, especialment en defensa, amb Albert Blázquez lesionat de llarga durada i amb un Carles Mas i un genoll que des de fa temps li va de mal en pitjor.
I aquesta lesió és fruit del seu esforç i persistència en voler jugar a futbol i en voler defensar els colors. És un jugador que s'ha portat magníficament bé, extraordinàriament bé, i està clar, ha arribat un moment que els metges li han aconsellat que no pot tornar a jugar a futbol.
D'aquesta manera es deixa entreveure que Carles Mas podria ser un dels jugadors que deixi l'equip properament. Pel que fa al mercat d'hivern, Joan Agustí, és clar.
Apostarem en la mida en què puguem, perquè nosaltres per fer entrades haurem de fer sortides. Els recursos estan exaurits i esgotats. El director esportiu quedava sorprès de que el marge de maniobra fos tan estret. Però la veritat és aquesta, no hem d'enganyar ningú, el marge de maniobra és estret, però intentarem fer el que puguem i intentarem reforçar la defensa perquè és crític i necessari.
Pel que fa al futur del club, Joan Agustí també assegura que està costant trobar un relleu a fora per presidir l'entitat i que si no es troba fora es buscarà dins mateix el club. Tot i així, l'actual president insisteix que és un moment per pensar en alternatives i buscar un successor.
I un dels primers fitxatges de la Unió Esportiva Olot d'aquesta temporada tornarà als terrenys de joc. El migcampista valencià Marc Castells només ha pogut disputar dos partits en el que portem de calendari després de lesionar-se al Camp de l'Ebre. Un mal diagnòstic i la precipitació del futbolista per recuperar-se han fet allargar la lesió més del que estava previst.
Objectiu Marc Castells. Aquest és el desig de la Unió Esportiva Olot de cares al primer partit després de l'aturada de Nadal. Degut a la falta de contundència i efectius en la zona defensiva dels olotins, recuperar el migcampista valencià és la màxima prioritat. Tot i que inicialment les lesions no l'havien castigat gaire, a un any i mig ha tingut molt poca continuïtat. La temporada passada, quan jugava a Linares de primera ref, va patir una lesió al tendó del recte anterior de la cama dreta que el va deixar fora dels terrenys de joc durant un temps. Quan va fitxar per l'Olot, a la segona jornada contra el Terol va sortir d'inici i va completar 80 minuts molt bons que esperançaven l'espectador olotí. Però a la tercera jornada al Camp de l'Ebre, al minut 21, una acció desafortunada va provocar una nova lesió, en aquest cas un trencament muscular als isquiotibials. Castells explica que, després d'això, comença a recuperar l'optimisme.
Molt millor, molt bones sensacions ara. Ha sigut un llarg camí ple de clots. I bueno, ara ja amb bones sensacions, avui havíem valorat si poder entrar en convocatòria, però bueno, finalment ho hem aplaçat per al dia del Barça B, les sensacions són bones i content, no? Perquè al final quan tu estàs tant de temps i no veu que millora, se frustra, però bueno, ara les sensacions ja són molt positives.
Marc Castells ha estat 3 mesos fora dels terrenys de joc, després de la lesió a la tercera jornada. Segons els professionals sanitaris, en principi era un trencament muscular que el deixaria sense poder jugar durant 3 setmanes i com a màxim un mes. No obstant, el problema principal va ser que hi havia un error en el diagnòstic i la lesió es va agrejar fins al punt que tornarà en competició oficial, si tot va bé, a la primera cita del nou any al camp del Badalona Futur.
En teoria era una lesió de 2-3 setmanes i bueno, el diagnòstic va ser erroni. Vaig tindre que buscar altres alternatives i al final era un poc més greu. I després sí que és veritat que en el procés crec que igual em vaig precipitar un poc i després vaig tindre que tornar a parar. I bueno, ara ja pues, molt millor, les sensacions són bones i és el que busca un jugador, no? Tornar a tindre aquestes sensacions per ajudar a l'equip i, com t'he dit, amb moltes ganes de la segona volta aportar tot el que puc aportar a l'equip.
El migcampista valencià de 32 anys ha de ser el primer jugador a recuperar per part d'una Unió Esportiva Olot que necessita més recursos per afrontar una segona volta clau per mantenir la categoria. La infermeria del conjunt olotí no s'acaba de buidar, ja que encara hi ha lesionats Blázquez i Carles Mas i estan pendents de fer-se proves Saïdou Bà lesionat en l'últim partit. Segons les primeres informacions, tot apunta que pateix una lesió muscular. Més complicat ho té Ferran Bruguer, amb problemes importants al genoll des d'aquest cap de setmana. Marc Castells assegura la retransmissió de l'Olot a Ràdio Olot que podrà tenir alguns minuts de cares al partit benèfic d'aquest 29 de desembre contra el Barça Atlètic a l'Estadi Municipal.
Aquest Nadal, el regal perfecte t'espera a Opticàlia. Si t'agraden les ulleres, regala Opticàlia. Opticàlia. a la plaça Clarà 12 i al 972-280644. Bones festes!
I tots aquells i aquelles que teniu o que tenim algun número de la loteria de Nadal, estem amb els dits creuats a l'espera de veure si ens toca alguna cosa o no. Però avui, a la contraportada del nostre informatiu, hem volgut saber com ho viuen aquelles persones que precisament es dediquen a vendre els números de la sort, a repartir sort. I hem tingut la sort de, mai més ben dit, de poder parlar amb la Marcela Clota. Ella va regentar durant 37 anys l'administració de loteria Sant Jordi del carrer Sant Pere Màrtir d'Olot. Diu que per tenir una administració de loteria t'ha d'agradar. La Marcela Clota ha estat, com diem, 37 anys venent loteria i en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió reconeix que no va ser un canvi de vida gens fàcil.
Aquest dijous es celebra el sorteig de Nadal, el més esperat de l'any, en el que hi ha més participació arreu de l'Estat. Clota té un munt d'anècdotes. Reconeix, per exemple, que abans les dones s'havien d'amagar dels homes quan compraven loteria. No fos cas que la sort els permetés canviar el rumb de la seva vida.
Aquest dijous 22 de desembre, milers de persones estaran pendents del sorteig de Nadal de la loteria. Uns n'hi diuen atzar, els altres no hi creuen, però el que no es pot negar és que és un dia assenyalat de les festes de Nadal. Una de les persones que ho ha viscut de més a prop és la Marcela Clota, que ha tingut durant 37 anys una administració de loteria, la Sant Jordi, situada al carrer Sant Pere Màrtir d'Olot. La Marcela venia molts números cada dia i algun, per fortuna, havia repartit algun premi amb una gran quantitat de diners. Explica, però, que treballar en una administració de loteria li va suposar un gran canvi de vida.
Sí, per mi sí, oi. Per mi va ser una cosa estressant, per mi, eh?
Per què?
Perquè no és una feina fàcil, sembla fàcil, saps? La gent li sembla, té un dècim i allò, però allò, hi ha els retorns, hi ha els abonos, has de passar el premi un per un, els dècims, si hi ha el reinter... Ara s'ha modernitzat tot i amb les màquines, amb la terminal, però és que al principi tot això no te'n dic res, eh?
Dia rere dia, venent loteria és una feina que comporta un gran sacrifici. En el cas de la Marcela Clota, hi ha moltes anècdotes al darrere, com favors que va poder fer algun conegut o fins i tot reclamacions que van acabar a judici. Clota diu que és una feina que t'ha d'agradar.
Ells ja et posen uns fondos que tu puguis disposar, ja saben, en cas de pagar. Esclar, llavors, si venen premis grossos i importants, llavors s'han de sol·licitar els fondos igualment, però llavors té un procés de 7 o 8 dies i, bueno, i els dècims han d'estar dipositats al banc, vull dir, és tot un... T'ha d'agradar molt. Tenia una loteria, mira, que jo quan vaig jubilar vaig oferir els dos fills meus i encara corren.
Després de gairebé 4 dècades dedicades a la loteria, la Marcela ja ha deixat el negoci en mans d'altres generacions i ara espera, com molts, que la fortuna toqui a la porta i arribi en forma de premi aquest dijous en el sorteig de Nadal a tots aquells i aquelles que tempten la sort. Turn the white snow red as strawberries.